Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
25 pisos cada dia durant 20 anys són els deures que hauria de fer Catalunya per arribar als índexs europeus de lloguer social. Ara, aquí, n'hi ha poc més de 60.000 i l'objectiu del govern és construir-ne més de 180.000 abans del 2045. Fent divisions, això toca a 9.000 pisos cada any. El think tank Institut de Recerca Urbana de Barcelona no ho veu escabellat si es fa la feina que toca.
Si l'administració és capaç de construir habitatge públic a un ritme com el que no hem fet des de fa dècades i també és capaç que els actors privats també facin habitatge protegit, podem aconseguir-ho.
El govern ha fet partícips als ajuntaments a l'hora d'aconseguir aquests objectius en habitatge de lloguer social i aquí les diferències són abismals en alguns casos. Moltes de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona i al litoral, zones molt tensionades, tenen percentatges molt minsos de lloguer protegit. Alguns no arriben ni a mig punt percentual. Tot i això, són ambiciosos i optimistes de poder complir les demandes del govern. En canvi, a l'altre extrem, i trobem Salt, per exemple, el Gironès, té 900 pisos de lloguer social, gairebé el 9%.
Segurament tenen gairebé 200 pisos més que podríem posar en aquest mercat.
I aquests pisos són els de la Sareb, el banc dolent que el govern espanyol va crear per sanejar els estralls de la crisi immobiliària a través de quedar-se els actius tòxics, crèdits, hipoteques impagats, blocs sense acabar, cases sense vendre, i aquí és on Salt, un dels municipis que més ha fet els deures, proposa posar la banya. Ja que la factura del banc dolent l'acabarem pagant els contribuents, com a mínim que en traguem algun benefici.
Catalunya al dia.
De seguida ho ampliem tot plegat amb les xifres genèriques, també amb els casos particulars d'alguns municipis com Cerdanyola del Vallès o Esplugues de Llobregat. I a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Recollirem la demanda dels mecànics. Falten professionals i falta també formació per reparar vehicles elèctrics.
Tenim una normativa que ens està obligant a un tema mediambiental i reducció d'emissions, un dia que anar acompanyada a l'hora de formar qui reparar aquests vehicles.
I han de contractar gent de fora perquè no donen l'abast. Diuen que actualment la taxa d'atur al sector és zero.
I sentirem el recel dels productors de mel. Aquest any n'hi haurà la meitat que un any estàndard perquè les pluges han arrasat la collita.
Per això no ho podran compensar amb un augment de preus perquè ens arriba més mel d'Ucraïna que paguen menys aranzels per la invasió russa. El sector denuncia que en realitat s'aprofiten d'aquest benefici per ser porta d'entrada de mel d'altres països.
Ens porten mels, segons diuen ells, de Xina, sense cap tipus de control, sense cap tipus de garantia.
I atenció amb l'anunci que ha fet aquest matí al Parlament la síndica d'Aran.
A Taudum, hem acordat que la recaptació de la taxa turística que la Generalitat ha mis a terme en territori de la Vall d'Aran sigui destinada íntegrament al Consell General d'Aran.
Maria Vergés diu que el pacte amb el govern és un avenç històric.
En sete e camin, lung e complexe o... més per primer viatge real i tangible de la consolidació de l'autonomia política d'Aran.
Doncs, com sempre, ens fixem també en les carreteres. Tranquil·litat arreu, equip viari, Txell Garriga.
Força tranquil·litat, però des de fa un parell de minuts que ens consta que la P7 està tallada a Altafulla, direcció Tarragona, en sentit doncs sud, per un accident. Aquesta però seria l'única incidència destacable. També ens consta que per un vehicle avariat es talla un carril a la C25 a l'altura de Sant Pere Sallavinera, però sense retencions.
I el temps, Francesc Maurí, un fred que cada vegada és més intens.
Sí, bona tarda. Fred que s'intensifica, saltem de la tardor a l'hivern bruscament i, en definitiva, caiguda lliure de les temperatures que tocaran fons. Continuem prometent els valors més baixos de cara a divendres i dissabte. De moment hi hem tingut un bon tast i més que el tindrem en les pròximes 24 hores. De moment, avui dia tranquil, vespre i nit amb algun floc de neu, nevada feble, baixant a 1.000 metres, cap a la Vall d'Aran i extrem nord del Pallars Sobirà. De cara a demà, atenció al matí, ruixats al litoral i prelitoral del Maresme, Vallès Oriental, Selva, Gironès, sud del Baix Empordà, possibilitat de neu a 1.000 metres que baixaria als 700 al migdia, fins i tot 500 a la tarda. Llavors, a la tarda, nevades a la Vall d'Aran i extrem nord del Pallars Sobirà, que s'intensifica s'intensificarien, com dèiem, i que podrien ser una mica abundoses en alguns moments entre demà al vespre i divendres. Fora d'aquests indrets no hi ha possibilitat de precipitacions.
Doncs mentre preparem els anoracs més gruixuts, també escoltarem què ens han de dir els d'esports. Sou del Serra, quins titulars avui?
Doncs el Barça, que també podrà acollir partit ara partits de la Champions al Camp Nou. Avui ha rebut el vistiplau de la UEFA i el dimarts 9 de desembre ja s'hi jugarà l'enfrontament davant l'Eintracht de Frankfurt. A la demarcació de Lleida, ens centrarem en el partit que aquest vespre jugaran el Mollerussa i el Lleida, corresponent a la sisena eliminatòria de la Copa Catalunya de Futbol. A Girona, el Xum Massanet, tot i que acaba de pujar, té el màxim golejador de l'hoquei Lliga, Roger Preses, amb 11 gols a les 9 primeres jornades. I a Tarragona, el judoca de la Canonja, David García, ha tornat a la competició després de recuperar-se de les diverses lesions que no li han permès rendir al màxim des dels Jocs de París. García es va imposar al Gran Prix de Zagreb a la categoria de 66 quilos.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Lauró de Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. Són la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Catalunya hauria de construir 25 pisos de lloguer social cada dia durant 20 anys per arribar a la mitjana europea. Aquest és l'objectiu que es va marcar el govern aquest mes de febrer. Doncs bé, 3Cat Info ha tingut accés a les últimes xifres de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pel que fa als pisos de lloguer social que hi ha ara mateix arreu del país. I els resultats són molt desiguals. Alguns municipis van pel bon camí, però d'altres parteixen de xifres molt, molt baixes. És un material que ha recopilat el nostre especialista en periodisme de dades, en Lluís Freixas. Lluís, bon dia.
Bon dia. A Catalunya s'estima que hi ha prop de 61.000 pisos de lloguer social, el 2% del parc d'habitatges principals. La mitjana europea és del 9%, i per arribar fins aquí, el govern vol construir 184.000 pisos socials abans de 2045. Això significa aixecar uns 9.000 pisos cada any. Jaime Palomeras, codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.
En 20 anys no és descabellat.
Si l'administració és capaç, per una banda, de construir habitatge públic a un ritme com el que no hem fet des de fa dècades, i, per altra banda, també és capaç de crear unes regles del joc que facin que els actors privats també facin habitatge social i habitatge protegit, aleshores podem aconseguir-ho.
A principis d'any, el govern va posar deures a tots els pobles i ciutats del país. Uns objectius quinquennals de lloguer social adaptats a cada municipi. Els que ho tindran més difícil són els que fins ara no han prioritzat l'habitatge social, tot i la demanda. I això passa, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona i al litoral. En moltes de les seves ciutats, el lloguer social, aquell que està bastant per sota del preu de mercat, amb prou feina supera avui l'1,5%.
Doncs ara ho deia en Lluís, que l'àrea metropolitana de Barcelona és on hauran de fer més feina perquè en els últims anys pràcticament no s'hi ha construït res. Per exemple, Cerdanyola del Vallès té un 0,41% d'habitatge social o Esplugues de Llobregat un 0,69. Tots dos municipis, però, ens han assegurat que ja tenen plans per cobrir tota la demanda en els pròxims anys. Sara Riera.
A Cerdanyola s'han activat per localitzar terrenys públics on es pugui construir i a la zona del Parc de l'Alba, que enllaçaria Cerdanyola amb Sant Cugat, tenen l'opció d'aixecar un barri nou i han projectat 5.000 habitatges, dels quals 2.000 serien de lloguer social. Sònia Rodríguez és la regidora d'habitatge en declaracions del Catalunya al dia.
Jo crec que podem cobrir amb les necessitats que tenim de col·lectius i del que arriba cada dia, de les peticions que arriben cada dia a l'oficina local d'habitatge que tenim a Cerdanyola. Tenim més de 1.800 persones inscrites. Podríem cobrir perfectament la demanda que es té prevista que es podrà construir en aquest parc de l'Alba.
Això a Cerdanyola, Esplugues de Llobregat també són ambiciosos, oi?
Sí, una ciutat molt construïda als anys 60 que els havia deixat pràcticament sense possibilitat d'habitatge nou. Ara diuen que han fet aflorar sòl a la zona de la Montesa i que estan a punt de fer un salt a gran escala. Hem entrevistat l'alcalde, Eduard Sanz.
La reconversió d'un sòl industrial en desús absolutament, no? Que passa a convertir-se en una nova zona amb habitatge especialment, però que combinem a més habitatge lliure, habitatge de protecció oficial amb comerç també i amb equipaments de forma doncs, que generem espais mixtes en els usos, no?, i que eviten també la segregació.
La previsió és que d'allà surtin gairebé 1.400 habitatges i que el 70% siguin de lloguer social. L'alcalde ens ha explicat que tot està planificat i que compten arribar al 7,5% d'habitatge social a Esplugues en els pròxims 5 anys.
I ara anem a l'altre extrem, perquè una de les poblacions amb més habitatge de lloguer social a Catalunya és Salt, el gironès. Avui té 900 pisos amb aquestes característiques, que és un 9% de tot el parc d'habitatge, però l'Ajuntament recorda que en podrien ser més, perquè encara n'hi ha 200 de tancats que són propietat de la Sareb. En Fèlix Martín s'ha estudiat aquest cas. Quants pisos destinats a lloguer social té avui l'Ajuntament de Salt, Fèlix?
Doncs des del 2019 fins ara, l'Ajuntament de Salt ha comprat 190 pisos per a la borsa pública d'habitatge. 6 més els últims dies, i n'hi ha 3 que també es firmaran aquest mateix mes. I n'hi ha un centenar en tràmit. Però no tots estan llogats encara, ha concretat el regidor d'Urbanisme, Àlex Barceló.
No, la majoria requereixen d'obres de reforma, que llavors aquí és on es produeix la complexitat de gestió d'aquest parc d'habitatge. D'aquests ja n'hem arreglat un centenar, que ja estan llogats. I anem, cada mes, aproximadament, anem posant en el mercat entre 1 i 2.
Fa 6 anys que l'Ajuntament de Salt s'hi va posar de valent i ha aprofitat la llei de tanteig i retracte a favor de l'administració per poder comprar habitatges, per exemple, que estaven en procés d'execució hipotecària. Però el consistori, de fet, no és l'únic propietari.
L'Agència de l'Habitatge té molts pisos de Salt, l'Ajuntament de Salt té molts pisos de Salt i hem fet molta pressió perquè tant entitats del tercer sector també poguessin optar i tenir pisos destinats a lloguer social i alhora que els mateixos grans tenidors o fons voltors, mentre vam tenir l'oportunitat amb el marc legal que tenim, intentar els obligar a fer aquest lloguer social a les persones que hi vivien.
I parlant d'aquests grans tenidors, l'objectiu a Salt, i de fet a tot el país, és aconseguir els pisos tancats que té la Sareb.
Sí, exacte. Des de l'Ajuntament de Salt calcula que n'hi ha uns 200 al municipi.
Hi ha una bossa d'habitatge importantíssima que està en mans d'un operador públic o privat, que és la Sareb o la CEPES, que permetria un desembús important en aquesta demanda. Municipis com Salt segurament tenen gairebé 200 pisos més que podríem posar en aquest mercat i que hem de seguir treballant perquè tard o d'hora sigui una realitat.
De mitjana, el preu del lloguer social a Salt ronda els 500 euros al mes, però hi ha ajudes per a les famílies amb pocs recursos. Al municipi hi ha 10.500 habitatges, dels quals gairebé un 9%, més de 920 pisos, són avui de lloguer social. Per tant, és un dels percentatges més elevats al país.
I mentrestant, el mercat lliure d'habitatge continua amb preus a l'alça i marcant rècords. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. A la ciutat de Barcelona els preus de venda han augmentat un 13% en un any fins a situar-se en 4.375 euros al metre quadrat de mitjana al tercer trimestre, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Al conjunt de Catalunya, el metre quadrat costa gairebé 2.550 euros, un 11% més que fa un any, i per sobre dels 2.490 euros a què es va arribar l'any 2008 en plena bombolla immobiliària. El preu mitjà a la demarcació de Girona és de prop de 2.000 euros per metre quadrat, a Tarragona 1.650 i a Lleida 1.160.
Catalunya al dia.
I aquest és el so de les excavadores enderrocant les últimes barraques a tocar del pont de Bac de Roda, darrere de la futura estació de la Sagrera. El desallotjament ha començat a les 8 del matí, s'ha fet 24 hores després, segur que ho recordareu, de l'incendi que ahir va cremar mitja dotzena de barraques i va provocar dos ferits lleus. I qui en va fer el seguiment d'aquest incendi ahir i avui s'hi ha tornat a desplaçar és en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
I quins són els arguments que dona l'Ajuntament de Barcelona per executar aquest desallotjament d'aquest solar?
Sí, de forma tan ràpida, eh? El consistori apuntala la decisió en els informes que tècnics i bombers van fer ahir quan van entrar en aquests solars després d'extingir l'incendi. Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
Són construccions molt precàries, fetes amb materials combustibles, com fusta, fusta, plàstics i textil amb acumulació de ferralla i aparells elèctrics. Tot això, sumat a la presència de bombones de gas i punts de foc per cuinar, fa que el risc d'incendi i atrapament sigui altíssim. Per això actuem amb caràcter urgent per evitar accidents i garantir la seguretat de les persones.
Els desallotjats són una trentena de persones amb quatre menors. Vivien a l'entorn del pont de Calatrava, que és des d'on ahir et sentíem a tu fent la crònica, i també avisaven les organitzacions que es dediquen al sense sostre que aquesta gent, aquests campaments, després acaben desplaçant-se a altres llocs. Per tant, ells on han anat?
Doncs això, s'han tornat a dispersar per la ciutat, però alguns han estat atesos també per els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. Sònia Fuertes és la comissionada d'Afers Socials i detalla les ajudes.
Se'ls oferirà una nit d'estada en el CUES i allotjament temporal d'urgència amb totes aquelles familiars, unitats familiars que ho necessitin, i s'avaluarà la situació de les persones soles que també hi pernoctaven en aquest espai.
Una sola nit que per la majoria de les persones que vivien totes en aquests terrenys de DIF és totalment insuficient.
Dormir solo una noche, pero claro, dicen que no podemos llevar todas las cosas que tenemos. Entonces, todos estamos así, todos tenemos muchas cosas, entonces no podemos ir a dormir ahí, porque ¿dónde dejamos las cosas? Y que quieren meter a mi perro en una jaula. Mi perro tiene miedo, tiene 4 meses. Y aparte, solo una noche, yo necesito una estabilidad.
Doncs gracias, Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
I ara ens centrem en informacions de l'àmbit de la salut. S'avança gairebé un mes la temporada de grip a Catalunya. Segons les últimes dades de salut, en aquests moments tenim tantes infeccions setmanals com les que teníem l'any passat a mitjans de desembre, més de 4.500. I en el cas dels nens, ja és la infecció més prevalent. Tot plegat, per tant, fa pensar que possiblement el pic de l'epidèmia de grip d'aquest any arribarà per Nadal i que podria ser fins i tot més alt que en anys anteriors. Purificació Barceló, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, això per dues raons. Perquè el virus que circula és més virulent que el d'anys anteriors i també perquè ha mutat molt fins al punt que es tractaria d'una nova variant anomenada K. Ho ha explicat aquesta emissora Núria Izquierdo Useros, viròloga d'IRSI Caixa.
En este caso estamos hablando de un subclado nuevo, que sería el subclado K, que incluye 7 mutaciones en concreto, que hace que sea diferente a la variante que había previamente.
I aquesta nova variant, la K, vol dir que el virus que circula pot fer que la malaltia, la grip, sigui més greu que altres anys?
Una cosa és la variant i una altra és el virus. I fins i tot aquest virus podria duplicar la mortalitat en persones de risc. Per això els experts destaquen la importància de la vacuna.
El H1N1, que és otro tipo de gripe, era más benigna. El H3N2 puede causar enfermedad más severa, duplicando la tasa de mortalidad en algunos casos. Por eso es importante vacunarse, porque este virus es peor para la gente, bueno, que es más vulnerable, la gente más mayor y que tiene otro tipo de enfermedades o que está inmunodeprimido.
I és que la vacuna no inclou les mutacions de la variant K, però sí que està elaborada amb el nou virus més sever, per la qual cosa continua sent molt útil per evitar les complicacions de la malaltia.
Clar, doncs que quedi clar que això no vol dir que haguem de deixar de vacunar-nos, sinó que continua sent igualment útil. I la llista d'espera per rebre la PrEP, que és la medicació preventiva per evitar, en aquest cas, la infecció per VIH, és de 2 anys i mig al Barcelona Checkpoint, centre de referència de salut sexual especialitzat en infeccions pel virus de la sida i altres malalties de transmissió sexual a Barcelona. Reclamen més recursos per reduir l'espera amb el perill d'infecció que comporta i per evitar la compravenda de la PrEP, que així es diu, al mercat negre. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Doncs clarifiquem què és aquesta PrEP.
Doncs, bueno, més o menys ja ho deies, és un tractament profilàctic per prevenir la infecció per VIH en homes que tenen sexe amb homes. S'ha de fer sota supervisió mèdica i es pot prendre cada dia o de manera puntual quan es té una relació sexual. Es dispensen 19 unitats hospitalàries especialitzades en VIH per tot Catalunya i a Barcelona, el Barcelona Checkpoint, que és el que més usuaris atén. De fet, més de la meitat van al Barcelona Checkpoint. De fet, això és el que ara mateix és pel motiu pel qual hi ha 4.000 persones en la llista d'espera per entrar al programa de la PrEP, dels quals 20 ja s'han infectat de VIH esperant, però asseguren que en poden ser molts més. A més, això està fent que molts homes recorrin al mercat negre per obtenir la profilaxi de la PrEP amb els riscos que això comporta. Ferran Pujol és el responsable del BCN Checkpoint.
per veure que fossin persones aptes per poder fer aquest tractament i, per descomptat, també un control i seguiment de les ITS i especialment del VIH, perquè seria totalment contraproduent haver-se infectat per VIH, no saber-ho i seguir fent aquest tractament PrEP, que podria comportar, doncs, potser, fins i tot resistències.
I denuncia que, malgrat l'alta demanda de la PrEP, el Departament de Salut no ha augmentat els recursos els últims anys i exigeixen almenys dos sanitaris més per acostar-se als objectius de l'UCIDA de reducció del 90% d'infeccions per VIH el 2030.
Entesos, gràcies, Mònica Mas. Bon dia.
Bon dia.
La 1:19. Més coses. El Departament d'Educació haurà de recol·locar més de 200 alumnes vulnerables dels poc més de 2.800 que actualment estudien a les escoles concertades Xaloc i Pineda de l'Hospitalet de Llobregat. El motiu és que aquests centres han decidit mantenir la segregació per sexe i, per tant, el curs que ve perdran el concert, la part que paga la Generalitat, i passaran a funcionar com a centres privats. Amb l'escola, David Àngela diu que volen mantenir el seu model educatiu, però el cas és que això tensiona més encara la realitat educativa de l'Hospitalet de Llobregat, que és el municipi que lidera el fenomen del que es coneix com a matrícula viva a Catalunya.
Hola, bon dia. Doncs l'inici del curs vinent pot ser especialment complicat a l'Hospitalet per aquesta derivada. En Carles Nadal, coordinador d'Educació del Barcelonès i delegat a l'Hospitalet de Llobregat de Comissions Obreres, considera que aquesta pressió és una bomba de rellotgeria que acabarà esclatant i esquitxant els municipis propers.
Si ja no podia absorbir la realitat que té sobredimensionada de sobreràtios de tota una zona sobreeducativa passada i on falten professionals per atendre la inclusió, això encara pressionarà molt més i avui per avui podem dir que l'Ajuntament no està en condicions ni el Departament de garantir places per aquest alumnat.
I a més, David, sembla que per minimitzar l'impacte del fet de perdre aquesta subvenció, aquest concert, el centre està llogant les seves instal·lacions esportives i això, a més, genera mala maror al barri del Gornal.
Sí, i és que el fet és que aquesta situació coincideix amb l'explotació comercial de les instal·lacions esportives, els camps de futbol i de pàdel, que lloguen equips com el Cornellà o les Corts i que generen molèsties als veïns, que demà es concentraran una altra vegada a les portes del centre. Yolanda Martínez, vicepresidenta de l'Associació de Veïns del Gornal, lamenta que les escoles hagin incomplert l'acord que havien assolit i assegura que no toleraran aquestes molèsties.
Es lucren de jugar al camp, que és el camp local de la Unió Deportiva Cornellà i de les Corts. Això no és el Xaloc, ja no és del nen del Xaloc. Són de gent que ells juguen al camp fora i, bueno, els interessos que tinguin, que ni ho sé ni m'importa, però sí que és veritat que a canvi dels descans veïnals no tolerem.
En el comunicat que han fet arribar les direccions a les famílies també s'assegura que es mirarà de garantir la viabilitat econòmica del projecte educatiu, s'unificarà el programa, es compartiran espais i hi haurà una sola direcció unificada i en cas que no renovi el concert s'incrementarien les tarifes escolars de manera gradual.
Els acomiadaments per expedients de regulació d'ocupació s'han disparat gairebé un 50% a Catalunya. Fins a l'octubre han perdut la feina més de 7.000 persones, quan l'any passat van ser 4.700, això segons dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. L'augment es deu sobretot a l'Ero de Telus, moderadora de continguts de Meta, que ha fet fora més de 2.000 empleats. Un fet que lamenta Albert Ferrer, responsable d'Economia i Treball de Comissions Obreres.
A costa de què es fa això? A costa de tenir uns continguts de pitjor qualitat i potencialment més perillosos, perquè deixa d'haver-hi aquestes persones que contribuïen a una moderació de continguts. Per tant, qui se'n beneficia clarament és l'empresa, la matriu Meta, que s'estalvia aquests salaris. Una empresa que recordem que cada any arrossega beneficis milionaris.
Aquest mes també s'ha conegut l'expedient de la fàbrica d'embalatges Fiber Packaging a Montcada i Reixac o el de GasGas a Terrassa. I n'hi ha d'altres que estan en marxa, com el d'Amazon, que afectaria 1 miler de treballadors a Barcelona, el de la fàbrica Marelli de Santpedor, el del portal Bodes.net a Barcelona, Plastivert al Prat o la japonesa Hilex a Granollers.
I atenció, amb aquesta dada, Catalunya necessita dues noves plantes d'incineració de residus. Els col·legis d'enginyers i d'economistes alerten que d'aquí 5 anys el país es quedarà sense capacitat d'abocadors i per evitar el col·lapse cal duplicar la capacitat d'incineració.
Sí, el 2035 els municipis no podran portar a l'abocador més del 10% dels residus, segons la normativa europea i de la Generalitat. Per aconseguir-ho, el govern preveu millorar la taxa de reciclatge i augmentar un 25% la incineració. Però els enginyers i economistes consideren que amb això no n'hi ha prou i cal duplicar la capacitat d'incineració per poder gestionar 750.000 tones anuals de residus addicionals. Ho explica Jaume Santper, del Col·legi d'Enginyers de Camins.
Què ens plantegem nosaltres? Escolti, que no tindrem forats, que ho tindrem que portar fora de Catalunya, el residu. Creiem que és un tipus d'instal·lació molt flexible. Si nosaltres proposem doblar la capacitat d'incineració o de valorització energètica, no és un caprici. És per assegurar-nos que el 2035 aquest 10% d'anar a l'abocador el podrem complir.
Actualment hi ha 4 incineradores, al Besòs, a Mataró, a Girona i a Tarragona. L'informe aposta per situar-ne 2 més a prop d'on més residus es generin. Per tant, almenys una hauria d'anar a la demarcació de Barcelona. Els col·legis professionals també aposten per augmentar la recollida selectiva d'escombraries amb els mètodes del porta a porta o amb contenidors intel·ligents.
Gràcies, Mireia. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Per prevenir els incendis és bàsica la gestió forestal, ho hem dit moltes vegades, és a dir, mantenir els boscos en bon estat. A les Terres de l'Ebre s'està fent una actuació que implica més de 100 propietaris. S'estan creant franges als camins per assegurar que els bombers hi puguin accedir amb facilitat. Això s'està fent a Tivenys, que és un dels municipis que es van confinar pel foc de Paüls d'aquest estiu passat. Jordi Barranca.
Hola, Estel, bon dia. Sí, mira, estic en un dels camins que dona accés a la serra de Cardoboix, aquí al terme municipal de Tivenys, al Baix Ebre. És un dels punts on s'està fent aquesta actuació de matèria de prevenció d'incendis forestals. S'està fent neteja de sotabosc. De fet, ara mateix estic en un d'aquests camins amb tot de matolls que els operaris ja han desbrossat. A banda, també s'està talant part dels pins per crear aquestes franges de seguretat i que proporcionin major visibilitat, sobretot a l'hora de conduir els camions dels equips d'emergència, bàsicament bombers. Qui ha gestionat i està fent aquestes obres al COPAT, el Consorci de Polítiques Ambientals aquí de les Terres de l'Ebre, Diana Valimanya és una de les vicepresidentes. Vicepresidenta, l'actuació que estan fent aquí Tivenys és pionera, però la volen reproduir també en altres municipis ebrencs.
Home, jo estic orgullosa de que es comencés a Tivenys, perquè la iniciativa és boníssima i és que, a més, això, ara que s'ha vist, això ha de ser una rèplica a tot arreu, perquè és que és necessari per a que en un cas d'un incendi pues els bombers puguin arribar, puguin actuar, és que ja no és només la protecció dels incendis, és la protecció de la nostra gent.
I amb nosaltres també tenim el Guillem Argelí, que és tècnic ambiental del COPAT aquí, travessant els troncs dels pins en aquest punt. Guillem, explica'ns una miqueta aquestes actuacions, no? Perquè veiem s'estan creant, no?, aquests camins per permetre que camions de bombers, bàsicament, no?, tinguin més visibilitat i, per tant, major seguretat a l'hora d'actuar.
Exacte, estem fent les franges auxiliars de trànsit, que es diu. Són franges que el seu objectiu principal és garantir que els equips d'emergències, en aquest cas bàsicament bombers, puguen accedir en la màxima seguretat possible a les zones on han d'actuar a extingir incendis, per tant, que tinguin visibilitat suficient, perquè en moltes situacions se poden trobar ja el típic de vegetació que impedeix el seu correcte pas i que han de baixar, tallar ells mateixos en les motosserres vegetació.
Aquestes franges, no?, de quants metres o centímetres estem parlant, aproximadament?
Vale, la idea general és, com a mínim, garantir els 2 metres a costat i costat del camí principal, però en aquells llocs, com en estem ara, en el que hi ha curves o dobles curves o on la vegetació impedeix la visibilitat d'un tram de camí a l'altre, l'amplada és la que nosaltres creiem que tècnicament és més òptima, vull dir que depassem els 2 metres i aquí doncs, podem estar parlant tranquil·lament que hi ha una amplada d'uns 30 metres, 40 metres.
Això també t'anava a preguntar perquè bàsicament no, s'està actuant en tot el que són pins, veiem molts troncs de pins i moltes branques no, de pins d'aquí al terra, però exactament aquests, els operaris no, en aquest punt entenc que també estan netejant una mica el sotabosc no, per permetre aquesta visibilitat.
L'actuació principal, el que se'ls ha de projecte és bàsicament que tot el que siga matoll se desbròsiga absolutament tot, evidentment respectant una espècie protegida com és el bargalló, com podeu veure aquí, i llavors la resta d'arbres que queden, com que són camins on abans hi havia cultius, els arbres fruiters s'haurien de respectar, repujar, i bàsicament el que es fan és tallar tots aquells pins, deixant una densitat òptima per a garantir aquesta visibilitat. No se tallen absolutament tots.
Perfecte, Guillem, moltes gràcies. Tot plegat a unes actuacions que es fan en un tram de 9 quilòmetres en 5 camins rurals diferents i un projecte on hi ha més d'un centenar de propietaris forestals implicats i l'objectiu és l'any que ve poder-lo replicar també a altres punts del país.
Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
Senyals horaris de 2:15.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I com sempre a aquesta hora, amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Repassem algunes de les notícies més vistes al web i l'app del 3CAT Info.
Doncs sí, mira, avui a Girona, medicació equivocada, avis al llit tot el dia, és les queixes dels familiars d'una residència de Girona, és la residència Creu de Palau. Doncs, en fi, que acumula queixes que podreu veure en aquesta informació del 3CAT Info per part dels familiars. Diuen que hi falta personal, el govern reconeix que sí que hi falta personal, ha volgut incrementar la dotació, però encara no han arribat, no estan operatius, diguem. Per tant, notícia que podeu llegir al 3CAT Info. Avui també sobre aquesta qüestió que...
No, avui obríem el Catalunya al dia,
sí. Hem obert el Catalunya al dia. Catalunya ha de fer 25 pisos de lloguer social al dia durant 20 anys per equiparar-se amb Europa. Doncs bé, en aquesta informació podreu trobar aquí al 3CAT Info el mapa de Catalunya.
Això ens agrada, no, aquests mapes interactius.
Veure la vostra comarca exactament en quina situació està, si està
bé.
Més o menys malament.
Per colors, eh? Els que són més foscos...
Estan bé. En vermell estan bé.
Per això n'hi ha tan pocs.
Sí, deu ser això, vull dir, és una mica confús. Però vaja, ja de seguida us aclarireu quan veieu aquest mapa.
Molt bé. I fa un any, de què parlàvem, Marc?
Doncs mira, fa un any parlàvem del malestar, el sector, de l'oli, crítiques...
Home,
per aquestes paraules de Salvador Illa.
Perquè és una excel·lent idea la que tuvo la Diputación de Jaén de no quedarse en casa, explicar el bon aceite que se produce allí... Si no
doncs hi va haver una allau de crítiques del sector de l'oli català per aquestes lluances a l'oli de Jaén que va fer Salvador Illa. També hi va haver confrontació política per tot plegat. Que sàpigues que al desembre Salvador Illa, el president, es va reunir amb les DO d'oli catalanes, no?, d'aquest conflicte, i que, per tant, es van fer una foto al Palau de la Generalitat, que es va entendre com no, com una reconciliació, i que aquest cap de setmana, molt important, Estel apunta a la plaça Catalunya de Barcelona, es farà el primer mercat de l'oli nou de Catalunya.
Això s'ha d'apuntar en vermell, al calendari.
Sí, no sé si és casualitat, però en tot cas és la primera que es fa, i després d'aquesta polèmica. Hi haurà 50 productors d'oli d'oliva verge aquí a la plaça Catalunya de Barcelona, amb els seus productes.
Molt bé, doncs, escolta, si hi vas, ja ens ho explicaràs.
No ho descarto.
Va, fins demà, Marc.
Adéu-siau.
Catalunya al dia.
Seguim amb una notícia que hem sabut fa poca estona. La coordinadora d'emergències ambientals de Canet de Mar, la SEAC, ha aconseguit aturar la nova sortida de la C32 que es projectava fer a Canet de Mar, a Sant Pol i a Sant Cebrià. La plataforma Preservem el Maresme manté la lluita contra altres sortides de l'autopista que consideren que malmeten greument aquest territori. Anem cap a Canet. Marta Vallès, bon dia.
Bon dia.
Així doncs, queda descartada una nova sortida de l'autopista en aquests municipis, que hem dit, és a dir, Canet, Sant Pol i Sant Cebrià?
Segons la coordinadora, sí, la Mercè Girona, que n'és membre, explica que el Departament de Territori deixa la nova sortida de Canet, Sant Pol i Sant Cebrià fora del projecte i en recorda per què s'hi han oposat.
El Departament ens ha reconegut doncs, que no es veu clarament la necessitat d'aquesta sortida i després pels impactes ambientals que causaria i, a més, perquè no hi ha consens territorial. Hi ha un dels ajuntaments, Sant Pol, que sempre ha estat en contra d'aquesta sortida. Es basa en això perquè no hi ha cap mena de necessitat de fer aquesta destrucció del territori i de gastar diner públic.
L'oposició a la nova sortida ha tingut una important mobilització veïnal, amb manifestacions, domassos als balcons i també una recollida de firmes. Des de la plataforma Preservem el Maresme, que aplega diferents entitats ecologistes de la comarca, preparen ja noves accions perquè hi ha altres projectes que els preocupen. Jordi Pagès n'és el secretari.
El més greu era Canet, Premià també té una afectació molt important, i la Sada Mar també, hi ha Unió de Pagesos pel mig amb les seves al·legacions, però ara ja estem amatents perquè hi haurà els pròxims projectes de Calella i Pineda, que es presentaran aviat, i també es preocupa molt l'allargament de la C32 a Lloret.
Pel que fa a les noves sortides de l'autopista C32, s'espera que entre els mesos de gener i febrer de 2026 Territori respongui les al·legacions que s'han presentat a cadascun dels projectes.
I us ho avançàvem tot just començar. El Consell General d'Aran obtindrà el 100% de la taxa turística recaptada al seu territori gràcies al nou sistema de finançament singular que firmarà amb la Generalitat a principis de l'any que ve, del 2026. És un dels acords que ha avançat avui la síndica d'Aran, Maria Vergés, en la seva compareixença anual al Parlament. La seguida, la Sofia Cabana. Sofia, bon dia.
Bon dia, sí. Un nou sistema de finançament molt reivindicat que marca la llei d'Aran i que ha tardat 10 anys a fructificar. La clau d'este nou finançament singular serà la recaptació de taxes pròpies i entre estes, una de molt simbòlica, la taxa turística. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Hem acordat que la recaptació de la taxa turística que la Generalitat ha mis a terme en territori de la Val d'Aran sigui destinada íntegrament al Consell General d'Aran. Un avanç històric que, com a dir, enceta el camí llarg i complex de la consolidació de l'autonomia política d'Aran.
Actualment, el 70% de la taxa turística ja es quedava a l'Aran. Amb l'acord, se'n transferirà el 100% del que es recapte a la vall. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
És un increment significatiu que millora l'autonomia financera del Consell i, sobretot, enforteix la seva capacitat per impulsar també les polítiques de promoció turística, també les de promoció econòmiques.
Però avui també s'ha fet públic un altre acord també molt reivindicat, una proposta de llei signada per PSC, Junts, Esquerra i la CUP, per tal que la llei de bases de règim local sigui aplicada a l'Aran només de forma supletòria, per darrere de la llei d'Aran. A la pràctica, que el Consell General deixarà de ser considerat com un Consell Comarcal més. Jordi Fàbrega, diputat de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra.
Pot comptar amb el suport i la complicitat de Junts per continuar reforçant l'autogovern de la Val d'Aran.
Esperem que tramiti per lectura única per poder-se aprovar amb tota la celeritat.
La propera compareixença anual de la síndica es preveu fer-la en forma de debat monogràfic.
Doncs aquest pacte que hi ha hagut entre Generalitat i el Consell General d'Aran no hi ha per ara acord, no hi ha translació a l'Ajuntament de Barcelona, no s'hi posen d'acord, si més no, pel que fa a pressupostos. Els comuns no garanteixen que es pugui aprovar els comptes de Jaume Collboni en el ple de divendres. El consistori demana a l'alcalde Jaume Collboni que ajorni la votació per donar més marge a negociar. Jordi Corbalan.
Aquesta tarda els comuns s'abstindran a la Comissió Municipal d'Economia que ha de dictaminar sobre les al·legacions que s'han presentat als comptes. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la líder municipal de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha demanat a l'alcalde que ajorni la votació de divendres.
Ara mateix, tal i com estan les coses, veig molt difícil que nosaltres puguem tirar endavant aquesta proposta de pressupostos. Nosaltres el que li demanem a Jaume Collboni és que no hi ha necessitat de votar-ho ara. Si ens porten en aquest ultimàtum, amb aquest deadline, no, de, ha de ser... Pues, malauradament, nosaltres no hi podrem donar suport.
Ara mateix, el govern en minoria del PSC només té garantit el suport d'Esquerra, que no és suficient. Si el govern municipal manté la votació de divendres i no s'aproven els comptes, l'alcalde Collboni es veurà abocat a tramitar-los a través d'una qüestió de confiança, com ja va fer el primer any de mandat.
La 1 i 38, el mercat dels cotxes elèctrics ha anat creixent aquests últims anys, però el sector mecànic alerta que, malgrat l'augment de la demanda, la formació que s'ofereix als estudiants no està actualitzada. El gremi també assegura que, a més, falten professionals, sobretot d'electromecànica i de xapat i pintura. Anem a Lleida, Julià Albacar. Revertir aquesta situació és una de les prioritats de la nova Associació Provincial d'Empreses d'Automoció.
Bon dia, Estela. Així és. Una associació que sorgeix a partir de la fusió de l'entitat amb el mateix nom i el gremi de tallers de reparació d'automòbils. Els preocupa sobretot la falta de mecànics que hi ha ara mateix, que ha obligat a contractar persones d'altres països. Ho explica Mario Pinilla, president de la nova Associació d'Empreses d'Automoció de Lleida.
S'han fet diferents accions de portar gent de fora per una mica mitigar la falta de professionals. Lo que passa que, bueno, això, diguéssim, és una cosa momentània i que no solventa el problema real.
I assegura que ara mateix qualsevol professional es contracta.
La taxa d'atur és zero, vale? I tantes persones com entren tenen treball.
Una de les possibles solucions a llarg termini seria apostar per potenciar la formació en electromecànica i xapat.
Penso que hem de treballar des de la base, des del Departament d'Educació i des del Ministeri, que al final és el que té la potestat de tot això, amb el tema de la formació de nous professionals i incentivar tot això. Crec que és la clau, el que passa que això és a llarg termini.
Però també passa per actualitzar els currículums i adaptar-los a la realitat actual del mercat, perquè Pinilla recorda que ara mateix no s'està oferint suficient formació sobre vehicles elèctrics.
Tenim una normativa que no sé si és mediambientalment, que ens està obligant a un tema mediambiental i reducció d'emissions, perfecte, però després hauria d'anar acompanyada d'uns tempos a l'hora de formar qui reparar aquests vehicles. I, curiosament, està molt verd això, encara no està desenvolupat.
La nova patronal a Lleida agrupa mig miler d'empreses i 5.000 treballadors a la demarcació.
I els bombers del Parc de la Vall d'Aro al Baix Empordà denuncien condicions de treball indignes i greus mancances de manteniment a l'edifici. Fonts dels bombers de la Generalitat expliquen al Catalunya al Dia que ja s'hi estan fent millores. Girona, Núria Peraire, quines deficiències diuen que hi ha als treballadors?
Hola, bon dia. Doncs mira, denuncien que l'edifici es troba en una zona inundable que ja ha quedat negat quan hi ha hagut pluges torrencials. Els bombers ho han denunciat a l'ACN, on s'ha publicat un vídeo de les instal·lacions fet per ells, i els treballadors que ho denuncien volen mantenir l'anonimat. També asseguren que han de dormir en barracons, sense prou espai, que tenen humitats i que no tenen aigua potable perquè s'han de canviar les canonades. En qüestions de material, denuncien que els falta una autoescala que els permeti arribar als pisos dels edificis més alts i que tampoc disposen d'una bomba urbana, que és un camió petit per anar pels carrers estrets. Hi treballen fins a 5 persones i diu poden arribar a les 35. Donen servei als municipis de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Castell-Platja d'Aro, Calonja i Sant Antoni. Fons dels bombers de la Generalitat, que ens han dit? Doncs que aquest centre està dins les prioritats d'actuació i que per això aquesta tardor s'hi fan millores als vestuaris, als lavabos i a les dutxes, i que en el pla estratègic a més llarg termini es preveu fer una millora general o un nou parc. Pel que fa al material amb el que compten, les mateixes fonts ens expliquen que els bombers treballen en xarxa i que si allà no hi ha alguna cosa en concret, la té un parc proper.
Doncs un incendi ha cremat 400 tones de material plàstic de rebuig en una nau industrial de Castellbisbal, al Vallès Occidental. És un foc que ha començat cap a les 6 del matí en una nau del carrer Ferralla. Els bombers, que han desplegat 12 dotacions, han tingut dificultats per confinar i estabilitzar el foc perquè les flames han afectat una pila de grans dimensions de material plàstic de rebuig. A més, l'incendi ha afectat la façana de la nau, que presenta actualment risc d'esfondrament. I ara us parlem dels productors catalans de mel que afronten una altra campanya difícil. Amb prou feines n'arribaran a produir la meitat d'un any normal, d'un any estàndard. La caiguda de l'oferta no farà però pujar els preus, i això és per l'increment de les importacions de països com Ucraïna. Anem a Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Ricard, tu has parlat amb productors del Perelló, que és una població del Baix Ebre que produeix la meitat de la mel del país de Catalunya. I què t'han dit?
Doncs mira, que aquí, enguany, les pluges del març i l'abril els han fet perdre el 80% de la collita de mel de romaní taronger, la collita excepcional de farigola, però amb un increment del 200% ha parat de moment al cop. En total, diuen que se situaran al voltant del 50% de producció d'una campanya normal. Això és un 15% menys que la mitjana de la resta del país. Jordi Brull és un apicultor del Perelló, segueix el negoci familiar que ja ha vist passar 3 generacions. També és el representant del sector a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Diu que la baixa producció pot fer pujar el preu de la mel monoflor. No passarà el mateix, però, amb la multiflora, perquè molta arriba d'importació, sobretot, segons ha dit, d'Ucraïna, país que es beneficia d'una reducció arancelària europea arran de la invasió de Rússia. Doncs bé, Brull està convençut que s'està utilitzant Ucraïna com a porta d'entrada a Europa de mel de països tercers.
Ens porten mels, segons diuen ells, de Xina, retriangulen a través de tercers països com és Ucraïna, que estan en guerra i l'any passat va ser el màxim exportador de mel cap a Espanya, sense cap tipus de control, sense cap tipus de garantia. I, a més, per l'altra banda, tenim que s'està a punt d'aprovar el pacte de Mercosur, que també ens portaran mels d'importació a uns preus molt més barats que el nostre, perquè el preu de producció és molt més baix.
Perquè us feu una idea, Ucraïna va exportar l'any passat 54.000 tones de mel a la Unió Europea i Catalunya en va produir menys de 2.000. La majoria d'apicultors catalans el que fan és la venda de proximitat. El problema de les importacions, cal afegir-hi també l'increment dels costos de producció, la presència de la Vallarol i la proliferació de la vespa asiàtica que decapita les abelles. Si no hi ha solucions, serà difícil trobar relleu generacional.
Molts d'apicultors que tenim aquí al Perelló i passen tot Catalunya són de la generació dels baby boomers. Estan ara sobre 62, 64, s'estan a punt de jubilar. Molts no enganxen els fills perquè veuen que no és una cosa, és una cosa que els costa molt guanyar-se la vida. Hi ha molts problemes i cada dia més.
Bé, la Federació de Cooperatives Agràries insta al Departament d'Agricultura a aplicar mesures urgents per protegir el sector i garantir el compliment del Pla d'Acció de la Mel. També recorden la importància de consumir mel del país per garantir la viabilitat del sector, clau també per pol·linitzar les plantes.
El celler de la cooperativa Empordàlia, al municipi de Pau, a l'Alt Empordà, ha incorporat un sistema pioner amb intel·ligència artificial per saber la qualitat que tenen les olives. Funciona amb un aparell que fa més de 100 fotografies per segon i analitza si les olives estan prou madures o si tenen impureses. La Laia Claret ha anat a aquest celler i ens explica com funciona i quins beneficis aporta.
Aquests dies cada productor està portant les seves olives a la cooperativa. Aquestes olives, un cop netes, quan són a la cinta transportadora del molí, passen per sota un arc on hi ha l'aparell que fa les 100 fotografies per segon i d'aquesta manera les diferencia en funció de la maduresa, del color, de les impureses o, per exemple, dels cops que han rebut. I els resultats els poden veure immediatament des de l'ordinador que recopila totes les dades analitzant les fotografies oliva per oliva. Simó Casanovas, gerent d'Empordàlia, especifica el benefici que els aporta aplicar la intel·ligència artificial a les olives.
Poder millorar la qualitat de l'oli final obtingut perquè podem apartar, diguem, les partides que no són correctes. Cada viatge és un lot, treus els lots que són defectuosos. Les olives de més qualitat van totes juntes i se separen les que són de menys qualitat, evidentment l'oli que surt és millor. I després l'oli d'aquestes olives segones és un oli que segurament ja no comercialitzarem directament.
Aquesta feina de seleccionar els lots d'olives que els porten al celler els acostuma a fer una persona visualment. Per tant, la intel·ligència artificial els serveix també com a garantia.
I, per altra banda, també doncs, perquè la persona que normalment ho fa visualment tingui un aval d'aquest equip conforme doncs, el que ella determina és correcte.
I ja estan treballant en com aplicar les dades que extreuen ara a la campanya de l'oliva de l'any que ve.
Podem determinar quin índex de maduresa s'obté el millor perfil d'oli o de l'oli que nosaltres perseguim. I, aleshores, nosaltres, quan anem a camp l'any que ve, podem determinar més bé les dates de collita per mirar aconseguir un màxim percentatge d'olives amb aquest índex de maduresa per obtenir l'oli de més qualitat.
Empordàlia estan d'enhorabona, a més aquest any, perquè després de 3 temporades en producció per sota del que és habitual, per la sequera, aquesta collita han tornat a les xifres de uns 120.000 quilos.
3:15 de 2 del migdia. De seguida anem en l'àmbit de la cultura. Abans, però, afegirem que 7 detinguts en la desarticulació d'una banda criminal que es dedicava al tràfic de drogues i que operava des del Baix Camp, Tarragona, Manel Sastre.
Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia de l'Estat han fet els últims dies fins a 5 entrades i registres en habitatges de Reus, Montroig del Camp, Vinyols i els Arcs i Cambrils. S'han decomissat 240 quilos de substàncies estupefaents, una arma curta i material divers per al conreu intensiu de marihuana. Els 7 detinguts se'ls acusa de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes. L'organització tenia diferents immobles on conreava la marihuana i guarderies on s'emmagatzemava per distribuir-la, arribant a fer enviaments a Alemanya i Suïssa.
La Comissió de la Dignitat exigeix a la Generalitat que reclami tots els diners invertits en les obres de Sixena durant dècades, inclosos els costos de conservació de les pintures al MNAC. A través d'un requeriment formal, l'entitat acusa el govern de deixadesa i adverteix de possible malversació. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. La plataforma cívica defensa que, malgrat que el Tribunal Suprem obligui a retornar les obres i pintures de Sixena a l'Aragó, la llei dona dret a la Generalitat a recuperar tots els costos de la seva compra i conservació. Pep Cruanyes és president de l'entitat en declaracions a aquesta emissora.
Que la Generalitat reclami el retorn del preu pagat, que van ser 50 milions de pessetes pels béns, i totes les despeses fetes en l'arrencament de les pintures i la restauració dels objectes. Entenem que aquesta deixadesa provoca un perjudici a Catalunya.
Segons Cruanyes, la Generalitat no ha reclamat aquests diners per motius polítics.
El president Illa ha fet comentaris a persones dient que no ho pensen reclamar i que el que no volen fer és empipar en el govern d'Aragó. Els que ens estan menys tenint és en el poble de Catalunya.
Els costos, afegeix Cruanyes, s'haurien de reclamar als propietaris de les obres, les monges santjoanistes, i si no paguen, les peces s'haurien de quedar a Catalunya.
Són elles, aquestes monges, que han de respondre. I si no responen elles, si no tenen béns, sí que tenen béns perquè tenen aquest patrimoni. O sigui que la Generalitat, si reclama els diners que li deuen amb tot això, si aquesta gent no paga, podria retenir aquests béns, els podria retenir fins que no es pagués.
La Comissió de la Dignitat portarà el govern català a la justícia per un possible delicte de malversació de cabals públics si no compleix amb el seu requeriment.
Hi ha 10 minuts per les dues del migdia. Us parlem ara de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, que recupera l'obra de César Malet. És el fotògraf que, amb un estil modern i irònic, va captar la modernitat i la intel·lectualitat de la ciutat durant el franquisme. Montse.
Contemporani de fotògrafs com Colita, Miseracs o Pomés, Malet va explorar la fotografia com a espai de recerca i expressió en plena dictadura. La seva amiga i col·lega, Pilar Aymerich, ha destacat que, tot i la censura i la foscor del franquisme, Malet aconseguia transmetre una Barcelona cosmopolita.
Jo crec que van intentar donar la Barcelona que existia, que era més profunda i més soterrada, però aquella Barcelona moderna, intel·lectual, com havia sigut abans de la dictadura.
L'exposició a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona recull des dels primers treballs de carrer fins als encàrrecs publicitaris, passant pels retrats de figures culturals i artístiques. La comissària Laura Tarré explica en què consistia la particular mirada de Malet.
En la seva actitud a l'hora de fotografia, ell no fa diferència entre la fotografia professional i la fotografia, podríem dir, artística. Sempre ha estat amb aquella mirada irònica, amb aquella recerca estètica i també amb aquella passió per fotografiar.
I un exemple d'aquesta mirada moderna de Malet és una sèrie on retrata models en barraques per mostrar una realitat que el règim volia ocultar.
Una trentena d'editorials independents denuncien la denegació d'uns ajuts a l'edició en català per no complir amb el certificat de paper ecosostenible vigent des del mes de maig. És una mesura que afecta 77 llibres dels 1.500 que van demanar l'ajut. Marta Vives, bon dia.
Bon dia. Les editorials, entre elles Fragment, Arola, Quaderns Crema, Bromera o Cal Carrer, aleguen que no se'ls va informar amb claredat del canvi de normativa i que s'ho han trobat al DOC amb caràcter retroactiu. Ignasi Moret és l'editor de Fragmenta.
El que estan fent, de facto, és canviar les normes d'una clara partida que tingui un defecte retroactiu. Això està prohibit explícitament per la Constitució. És una manifesta il·legalitat que està cometent la Generalitat.
La nova mesura aplicada per l'ISEC amb el consens del Gremi i l'Associació d'Editors converteix en requisit que el mateix llibre certifiqui el segell d'ecosostenibilitat que fins ara emetia la impremta. Edgar García, director de l'ISEC, ha explicat que el canvi respon a la necessitat d'implicar el sector en la prevenció del canvi climàtic.
Efectivament, doncs, per seguir lluitant contra el tema de l'emergència climàtica, des del sector editorial, la seva contribució pot ser que mirin de complir el requisit d'editar amb la cadena de custòdia de paper coberta, doncs, tal com garanteixen algun dels segells que ara mateix estem demanant per bases.
El president de l'Associació d'Editors, Ilia Perdigó, confirma aquest acord i assegura que sí, que es va informar del canvi.
Efectivament, es va consensuar un calendari amb l'ISEC que establia que l'any 2024 quedava com a marge perquè les editorials poguessin comprendre, editoritzar i prendre les mesures adequades de cara als llibres.
Ara les editorials afectades han adreçat una petició a la síndica de Greuges i els grups parlamentaris en què demanen que s'esmenin les resolucions d'inadmissió.
Esports.
Temps ara per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça també podrà acollir a partir d'ara partits de la Champions al Camp Nou.
La UEFA ja ha donat el vistiplau al Barça per poder jugar el partit de la Champions el pròxim 9 de desembre davant de l'Eintracht de Frankfurt al Camp Nou. El club ho ha confirmat aquest matí a través d'un comunicat. Aquesta decisió arriba després que el Barça hagi rebut la llicència de primera ocupació UB pel Camp Nou, que li permet acollir partits amb un aforament per uns 45.000 espectadors. D'altra banda, el club blaugrana aquest matí també ha presentat la seva quarta equipació, un homenatge a la victòria per 0-3 que l'equip liderat per Ronaldinho va aconseguir al Camp del Madrid el 19 de novembre del 2005. Avui fa just 20 anys. La nova samarreta, que s'ha posat a la venda aquest mateix dimecres, compta amb les franges blaugranes en vertical, però desestructurades.
Mentrestant, el Barça femení ha viatjat aquest matí cap a Londres. Demà té partit de la quarta jornada de la Champions al camp del Chelsea.
Les blaugranes s'entrenaran aquest vespre a quarts de set a Stamford Bridge i abans hi haurà roda de premsa del tècnic Pere Romeu i d'una jugadora. Marta Torrejón, per motius personals, no ha viatjat a Londres amb permís del club. Avui, però, ja juguen els primers partits d'aquesta quarta jornada de la Champions femenina. Són l'Arsenal Madrid, el Juventus Lió, el Wolfsburg Manchester United, el París Benfica i el Vålerenga Zenit Polten.
En bàsquet avui torna a haver doble compromís europeu per al Joventut i per al Baxi Manresa.
Anem a pams, el Joventut rebarà el Hapoel Holon israelià 8:45 en partit de la cinquena jornada de la Lliga de Campions de la FIBA. Un partit que, recordem-ho, es jugarà porta tancada per motius de seguretat. De fet, s'espera per aquest vespre als voltants del pavelló una concentració de protesta per la celebració d'aquest partit. Del partit de la Penya n'ha parlat el segon tècnic del Joventut, Aleix Durant.
Doncs hem arribat en el punt on en el cinquè partit tenim l'opció matemàtica de tancar aquesta primera posició. Més enllà d'altres possibilitats, sabem que si guanyem, doncs la tenim assegurada i és el que volem aconseguir.
Mentrestant, a l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà també aquest vespre a les 8 a la pista del Venècia en partit de la vuitena jornada. D'aquest partit en parla el tècnic assistent del Baxi Manresa, Carlos Flores.
Sí, és veritat que a nivell d'exigència en aquests partits, en aquests viatges del partit que venim contra el Lleida, són molt alts, hi ha una entrega per part de tots els jugadors màxima, però estem bé. Tenim la gran sort de poder decidir qui volem que jugui aquests partits.
Pierre Oriola, fitxat ara fa uns dies, ja podria debutar avui amb l'equip del Bages. I un apunt últim de bàsquet, a la NBA, derrota aquesta matinada dels Brooklyn Nets del tècnic badaloní Jordi Fernández. Han perdut en Boston 99-113.
I qui també té partit de competició europea aquest vespre és el Barça d'handbol.
Els blaugranes juguen aquest vespre 8:45, partit de la Champions, a la pista del Paris Saint-Germain. Sentim el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
Jo crec que l'equip està bé, estem defensant molt bé, estem amb molt bona dinàmica i molt bon ambient dintre del vestuari, i volem aguantar aquesta ratxa.
El Barça arriba a aquest partit com a segon del grup B amb 12 punts, el PSG cinquè amb 6. Ahir el Freiking Granollers va perdre a casa davant l'Slovan Grosis d'Eslovènia, 27-35, i d'aquesta manera es complica la classificació per la segona ronda de la Lliga Europea. Després de 4 jornades disputades, el Granollers és tercer classificat del grup C, amb 3 punts, l'Horus de Dinamarca és líder amb 6, ja està classificat, i l'Slovan ara és segon amb 4 punts. Recordem que passen a la ronda següent els dos primers classificats.
I a la Lliga de Campions masculina de Waterpolo, avui també hi ha duel català.
Aquest vespre, 8:45, s'enfrontaran l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell, en partit de la quarta jornada. En parla primer el porter de l'Atlètic Barceloneta, Unai Aguirre.
Serà un partit complicat, el Sabadell amb molta confiança, però l'equip està preparat. Venim d'un gran partit la setmana passada a Alemanya, una piscina difícil, i aquí a la nostra casa volem demostrar la millora i volem demostrar l'equip que som contra un rival directe com és el Sabadell.
I ara sentim el jugador del Sabadell, Sergi Cabanes.
Estem siguem forts com a equip, per tant, el partit passa per això, per ser solidaris, per ser intensos, i després que hagin de suar per guanyar-nos, que s'hagin de currar de veritat.
Els barcelonins són primers de grup amb 6 punts, els vallesans són quarts amb 3, i també en waterpolo avui. Dos partits previstos, pendents de la sisena jornada de la Lliga Femenina, Tenerife Cheide Catalunya i Sant Feliu Mediterrani.
Gràcies, Eudald, bon dia.
Vagi bé.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Welcome to Lourdes.
Here's I am sharing with you. Is there only one bed?
És The Miracle Club, una de les pel·lícules que es projecten avui dins de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Aquesta, concretament, es podrà veure a les 6 a Figueres, però es fan projeccions també a la Filmoteca de Catalunya i a molts equipaments repartits arreu del país. Per exemple, avui també al Taler de Sal s'hi podrà veure Lo Capitano i a Granollers Bonhoeffer. La Mostra de Cinema Espiritual ja fa 22 anys que es fa, és un dels seus valors que arriba també als centres educatius de justícia juvenil i també als centres penitenciaris. Es pot seguir, a més, des de casa, a través de Filmin. Sigui des d'on sigui, des d'una butaca de cinema, des d'una cadira en una sala, des del sofà de casa, és una oportunitat per aturar-nos un moment i connectar, sigui amb el que sigui. Nosaltres ens tornem a connectar demà a la 1 del migdia. Gràcies.